unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido.
12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 20 de novembre i avui és el Dia Mundial de la Infància i per això volem dedicar el programa a parlar d'assumptes relacionats amb els infants. Primer, els sentirem a ells, concretament a tres dels infants de les Pitiüses que aquest matí participen al Parlament Infantil. Després parlarem de l'acolliment familiar, una mesura de protecció que proporciona una llar temporal a menors que no poden viure amb les seves famílies i ho farem amb el tècnic del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de Formentera, Francesc Reinés Miralles. I acabarem el programa aprofundint en la feina que desenvolupa des de l'any 2008 la Fundació Consciència amb la seva presidenta Maricina Marí i la membre del patronat de la Fundació, Alba Pau. Per tot això tenim a la nostra companya Ivonne Aranyó en la producció i la redacció. Bon dia, Ivonne.
Bon dia a tothom.
I també a Felipe Ruiz al comandament tècnic i quan són les 12 i 5 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, comencem amb una notícia de darrera hora en la que estan treballant els serveis informatius d'aquesta casa.
Sí, resulta que ahir a les 5 de la tarda, a 40 milles al sud de l'illa de Cabrera, l'embarcació Salvamar va interceptar un vaixell a la deriva amb 5 persones d'origen magribí que han estat traslladades a Eivissa. Segons acabem de saber, alguns estarien ingressats a Can Misses i els altres a comissaria. Pel que han pogut saber els serveis informatius d'IB3, aquestes persones portaven 8 dies a la deriva i han declarat que hi havia més gent a l'embarcació que malauradament no han pogut arribar a terra. Podríem estar parlant d'una desena o una quinzena de persones. Són dades que els companys informatius estan intentant de confirmar i estan treballant per oferir-vos més informació. Estarem molt atents al que ens puguin explicar.
Sí, efectivament, canviem d'assumpte. Vecins del barri de la Marina es queixen que només disposen de 2 paradetes de fruites i verdures per comprar aliments a tot el barri.
Sí, recordem que fa mesos va tancar a és part de Plaça del Parc i ara s'han quedat sense gairebé res. Diuen que la gent gran vol abandonar la zona per les incomoditats que això implica. Nadia Búrbia i Pepe Baquer són vecins del barri.
L'únic lloc que tenim per comprar, hoy por hoy, és este mercado. Antes de ayer, una senyora mayor de 90 años me llamó, me dijo, mira, hija, yo puedo ir a comprar en el Spar, en Vía Púnica o en Avenida de España. Puedo ir, pero no sé volver.
Y se han ido a vivir a otro sitio por la incomodidad que tienen y las dificultades que hay para tener, pues eso, una vida sencilla y cómoda. Es difícil aparcar, es muy difícil comprar en el barrio.
Aseguren que tot i les peticions que han fet, l'Ajuntament d'Eivissa ha desaprofitat l'oportunitat de fer un mercat d'aliments.
Es incomprensible, hemos recogido firmas, 1.300 firmas, las hemos presentado al Ayuntamiento. Le hemos explicado que era una necesidad vital y real para los vecinos. I no s'han hecho poco caso ninguno.
I una bona notícia, Ivonne, perquè 4 clubs d'Eivissa han estat elegits dintre dels 10 millors del món a la 10a edició dels Golden Moon Awards, celebrats a nit passada a València. El primer de la llista és la discoteca Universe, que es va inaugurar aquest estiu.
Sí, efectivament, han establert una llista de la International Nightlife Association dels millors 100 clubs del món i el primer lloc, com dèiem, l'ocupa la discoteca Universe, que ha desbancat High Eivissa, que fins ara ocupava el primer lloc i ara s'ha hagut de conformar amb el segon. I el tercer lloc és per Ushuaia. També trobem altres clubs eivissencs en aquesta llista, com DC10, que ocupa el 8è lloc, la discoteca Patxà al 17, Amnesia al 26 i Lio Eivissa al 76. L'illa d'Eivissa també ha estat la destinació més nominada amb 17 clubs candidats. Espanya, a més, torna a posicionar-se com el país amb major presència en la llista amb un total de 28 locals, 2 més que l'any anterior.
I més coses perquè la desaparició de les sargantanes al nord-est i nord de l'illa d'Eivissa està ajudant a l'expansió de la processionària del Pi.
Sí, aquesta és la principal conclusió de la Conselleria d'Agricultura en la presentació de la segona campanya de tractament aeri contra aquesta plaga a les pitiuses. L'eruga processionària es va detectar a les pitiuses fa 50 anys i no s'ha propagat perillosament perquè se la menjaven les sargantanes abans de que volassin. Ens ho explica Lluís Núñez, el cap de Servei de Sanitat Forestal del Govern.
Cada mariposa pone 200 huevos, de las cuales saldrán 100 machos y 100 hembras, oruguitas, ¿no? Bueno, y al año siguiente, pues crece exponencialmente. En esas zonas donde no hay el control natural de las sargantanas, pues se nos está escapando, está creciendo de forma exponencial la processionària.
El govern ja ha dit que enguany s'augmenta la superfície total fumigada i també el nombre de trampes. Es farà un tractament aeri doble amb un insecticida biològic natural damunt 12.500 hectàrees de pinars d'Eivissa i 2.500 de Formentera. Per terra hi haurà més trampes que mai, més de 9.100 a Eivissa i més de 1.400 a Formentera.
Idò, deixem aquí. Bon Aranyó, moltíssimes gràcies.
Fins després.
I naltros començam donant veu als infants. Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, avui es celebra el Parlament Infantil que s'organitza amb UNICEF i l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència. Infants de totes les illes es reuneixen al Parlament Balear per tractar diferents assumptes. Entre els estudiants pitiusos que hi participen estan a Martina Rodríguez, d'11 anys, i alumna de l'escola Canguerxo, n'Antonio Gómez, de 10 anys, estudiant de l'escola Esvedrà, i Rubén Lorente, d'11 anys, alumne de l'escola Can Raspais. Escoltam ara la conversa que vam mantenir amb ells fa uns dies per parlar de la seva participació en aquesta cita, dels assumptes que els preocupen i de tot allò que veuen al seu voltant. Participau a la 14a edició del Parlament Infantil, que enguany té per títol Encente pels drets de la infància. Suposo que és la primera vegada que aneu al Parlament Balear. Què espereu d'aquesta trobada? Què us han explicat? Com us heu preparat? Martina.
No sé què tenim que preparar, no ens l'han dit, però jo crec que parlarem dels perills que té internet i el perill que tenen els infants per a les xarxes socials.
Jo pense que vam a fer una xarxa en el Parlament Balear que on direm com bé ha dit na Martina, el perill de les xarxes socials, no acceptar els desconeguts i tot això.
Jo crec que anarem al Parlament i també el que han dit d'exposar sobre el tema, que és, jo crec que seria el que ja han dit, el de les xarxes, sobre no difundir informació i que les infants no vegin la informació publicada.
Perquè a vosaltres això del tema de les xarxes socials vos preocupa?
Sí. Perquè pot llegar a ser molt perillós per als infants i per als adults, inclús. Perquè tu publiques sense voler una cosa que ja és molt difícil de borrar. Perquè va de mòbil en mòbil i no li podràs borrar mai.
Vosaltres penseu igual que na Martina?
Jo sí.
Sí, perquè, clar, quan publiques una cosa, la gent compart i compart i no pots borrar coses que tinga l'altra gent. Per això ho tens que pensar que publica les xarxes.
I això que vosaltres expliqueu, que està, bueno, que està molt bé, que és així, que heu de pensar quan publicau, penseu que els vostres companys o companyes de classe, els vostres amics i amigues de les vostres edats, també pensen així?
Jo crec que hi ha persones que no pensen, que publiquen coses per agradar a altres persones i no publiquen el que de veritat són. Perquè hi ha persones que per agradar una persona canvien la seva personalitat i no pot ser així.
I és un tema aquest que vosaltres parlau amb els vostres companys o no?
No, molt. Però jo crec que algun amic sí que fa això de no veu res i publica sense pensar i no sap dels problemes que pot treure.
I tu què penses, Antonio?
Jo crec que també perquè en la meva classe hi ha gent que té xarxes socials i jo pense que a lo millor hi ha una o dues persones, no sé quantes, que no pensen al publicar.
I a banda del tema de les xarxes socials, que veig que vos preocupa, hi ha altres temes que a vosaltres vos preocupen o que, no sé,
dels que penseu que s'ha de parlar, que estan relacionats amb la infància?
No, jo crec que no.
Que ens hagin explicat, jo crec que no, perquè també ocupa molta ombra el tema de les xarxes socials i quan tu veus un problema tan gran et costa centrar-te a les altres problemes més petits relacionats amb la infància.
Jo crec que les xarxes socials són el problema més gran que... un dels problemes més grans que he vist i per això no em centre tant en altres petits problemes perquè primer s'han d'ocupar del problema més gran que són les xarxes socials.
I Valtus, això, penseu que aquest serà un dels temes que tractareu a la sessió del Parlament. Valtus, sou vecins del municipi de Sant Josep. A banda d'aquest tema, ja si parlem del nostre municipi, de les necessitats que veieu al vostre voltant, què necessiteu els infants per gaudir, per l'oci dins del municipi? O quines problemàtiques detectau vosaltres?
Jo crec que n'hi hauria d'haver més centres com les Bauxes, Xaire, i d'aquests més grossos i amb més monitors perquè no passin coses. Perquè jo tinc amiga que té problemes allí dins.
Aquests centres que dius que són? Explica'ns.
Com centres que només van boixos i boixes, menors de 18 anys, per divertir-se, jugar a les consoles, jugar a jocs de taula i se diventen amb altres nens que no coneixen. I m'agrada molt aquests, com els xerinoles, Bauxes, Xaire, i mola molt.
I Valtus, vos agraden aquest tipus de centres o trobeu que fan falta més coses aquí al municipi?
Jo crec que al meu col·legi, enfront, hi ha una alcantarilla i sempre que plou, l'alcantarilla no traga i s'inunda tota la carretera. I això crec que és un problema perquè si un dia plou com quan van a haver-hi les inundacions, es pot inundar i pot causar grans problemes per la comunitat.
Jo pense que aquí a Sant Josep tindrien que millorar les carreteres de Cala de Bou perquè són molt fines i a vegades hi ha com una farola enmig de l'acera i doncs les persones que tenen cadira de rodes no van a poder passar i se van a tenir que anar a la carretera i això és un perill molt gran.
No sé si vosaltres participeu o heu participat alguna vegada en un plenari d'aquests infantils que fan a l'Ajuntament com a representants de la vostra escola.
Jo vaig anar a fer un ple municipal amb tota la meva classe, 6è i 5è, quan jo estava en 5è. Vam anar a les dues classes de la meva escola i van com formar un ple, però no va estar l'alcalde, va estar nosaltres. Jo me van elegir com a alcaldessa de la meva classe i tots els alumnes estaven a les cadires i anàvem dient com tots els temes de la infància.
I altres?
No.
Jo no, però hem fet algo paregut que ha vingut una xica de l'Ajuntament i hem fet com suggeriments que va a l'Ajuntament per així que se millorin les coses.
I quins són aquests suggeriments que li heu proposat?
Molts d'aquests suggeriments eren que, per exemple, milloraren les carreteres, una hora màxima per consumir alcohol o coses així.
Valtus, també heu fet alguna cosa d'aquestes?
Sí, va vindre una xica, ens va posar fotos i teníem que suggerir què podríem millorar d'aquest carrer per gent amb mobilitat reduïda, amb cadira de rodes i tot això.
A mi també, perquè el nostre col·legi és Can Raspalls i hi ha un parc que és el parc de Can Raspalls. I ens va a donar fotos i van dir aquesta zona està bé per silla de rodes. I tenies que ser clar, no? O sigui, per això, per exemple, hi ha un camí com pedres i la gent de reduïda no pot passar per així perquè no es pot.
I quines conclusions vau treure? Vau veure que tot estava bé, que tot estava malament, que hi ha moltes coses a millorar?
Que hi ha moltes coses a millorar perquè per la gent amb espai reduïda és un parc per mi difícil per anar ahí.
I en el vostre cas?
Nosaltres vam suggerir que en compte de grava posessin ciment, perquè una cadira de rodes no passa per allí, ni a una persona amb muletes, ni amb bastó, ni res.
Nosaltres també, que ara que recordo, ho vam fer també, però amb el parc de Cala de Bou, i la gent amb mobilitat reduïda no podia gaudir quasi res del parc, perquè tot era jocs per gent que tenia la mobilitat més bona, la mobilitat. I doncs estava tot grafiteat, els tobogans estaven abollats, i un company meu va dir a tota la classe que s'havia fet un eslince en aquest parc.
Vosaltres pensau que els polítics, que els que governen, vos tenen en compte els nens i les nenes en les seves polítiques, en les seves, no sé, quan pensen com fer els pobles, que millorar, que construir?
Jo crec que ara que fa 14 anys els nens que ja anen al Parlament, jo crec que ara s'està fent un progrés de més en més per a fer-li cas als nens i a les seves propostes.
Jo opino igual que en Rubén, perquè els polítics, a lo millor aquests 14 anys abans, no pensaven en ells i feien el parc així com li sortia, però tenen que tenir en compte la mobilitat reduïda i tot això.
Jo crec que fa 14 anys ningú o quasi ningú, però ara, avui en dia, alguns sí i alguns no, però els que sí jo crec que s'apanyen molt i que són molt bons.
I penseu que els problemes que tenim aquí al municipi de Sant Josep, que viviu altres, són similars al que tenen a la resta de l'illa d'Eivissa o a la resta de les illes? Què vos trobareu quan aneu allà?
Jo crec que sí, perquè jo vaig a diferents parts de vila i també estan molt mal per gent que té la mobilitat bé, igualment. I també a Formentera i a Mallorca i a Menorca jo crec que també.
Jo és que no he viatjat molt per l'illa, però al parc que he anat em trobo que per a mobilitat reduïda és molt, molt difícil passar per allí.
Jo a les zones d'Eivissa que he anat als parcs, a les zones com divertides d'Eivissa, jo trobo que solia atraccions per a gent que té la mobilitat bé, perquè la gent que té mobilitat reduïda o té roques al parc o té obstacles o coses així.
I ja per acabar una mica, que no vos he preguntat al principi, com us van triar vosaltres per anar al Parlament? Com s'ha fet a cada una de les vostres escoles la tria dels nens i nenes que hi aniran?
A la meva escola vam fer votació, va sortir una boixa que ens va explicar tota la classe el que vaig anar a fer jo ara, i després vam fer una videoconferència tots i van triar quatre i ara estem nosaltres tres.
En la nostra escola només va a cinquè, a sisè, i vam fer sorteig de delegats, vaig sortir jo i va venir sa xica i ens va explicar tot el que faríem, i aquí l'escoltés que pues, vam fer la videoconferència i va sortir el sorteig i vam sortir els quatre.
A la meva classe primer vam fer votacions, però en la meva classe havia un delegat i un subdelegat, però solo podia anar el delegat, que sóc jo, doncs m'havien votat a mi i després havien fet una videoconferència, i en aquesta videoconferència havia dit la xica de l'Ajuntament que s'anava a fer un sorteig per a veure qui anava a Mallorca, i m'ha tocat a mi també.
I llavors, quan torneu, haureu d'explicar, suposo, als vostres companys com ha estat l'experiència. No sé si ja us han dit una miqueta el que heu de fer una vegada que torneu aquí a Eivissa.
No, van dir que em va dir la meva mare que avui van a publicar el tema que ens tenim que preparar, i jo vol explicar a la meva classe el que he fet allí.
Jo, la veritat és que no ens han dit molt què fer, però jo quan vaig a Palma de Mallorca vull anar estudiat amb les meves paraules, però totes, que no siguen, que no me comi paraules ni nada.
Jo crec, no ens han dit res encara que farem, però jo crec que ho supon que li tenen que explicar al nostre col·legi o a la nostra classe i així.
I de moltíssimes gràcies als tres, que tingueu un bon viatge.
Gràcies.
Gràcies.
Lletres Ràdio és participació. Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12 i gairebé 26 minuts i com us deia a la presentació, avui volem parlar de l'acolliment familiar, una mesura de protecció per la qual se li proporciona una llar temporal a un menor que no pot viure amb la seva família. Per aprofundir en aquest assumpte, parlam amb el tècnic del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de Formentera, Francesc Reinés Miralles. Bon dia.
Hola, bon dia.
He donat una breu pincellada de què és l'acolliment familiar, però ens podria explicar més exactament en què consisteix aquesta mesura de protecció?
Bueno, com a administracions públiques, dins les nostres possibilitats, com ens marca la llei, pues, tenim dues opcions, no? O sigui, que els menors puguin anar a un recurs residencial, en aquest cas, i després en els recursos, en aquest cas, d'acolliment familiar. Sempre la nostra llei intenta que els menors que puguin estar tutelats per la nostra administració estiguin primerament acollits per la part d'acolliment familiar i, si no és possible, pues fer l'acolliment residencial. No? Aquesta funció ve perquè volem que tot menor pugui créixer dins un entorn familiar. O sigui, és un menor que creixia dins un entorn familiar, encara que sigui desfavorable per ell, amb segons quines circumstàncies, per això ha hagut de sortir d'aquell entorn familiar, però que així tot pugui créixer dins un entorn familiar que s'entorn més segur per poder-se desenvolupar. I en aquesta manera deixar el moment de la circumstància d'institucionalització, en aquest cas com a centres residencials, en casos estrens o que no sigui possible la situació d'acolliment familiar.
I això és molt diferent de l'adopció, no té res a veure.
No, seria totalment diferents perquè són mesures de protecció diferenciades, on l'adopció seria un truncament majoritàriament en la família d'origen, en aquest cas on no hi hauria possibilitat de retorn del menor en la família d'origen, i l'acolliment familiar hi hauria possibilitat de contactes i, segons el model d'acolliment familiar, hi hauria possibilitat de retorn en la família sempre i quan hi hagi un treball previ amb aquesta família i canviïn les circumstàncies que han desenvolupat la desprotecció.
Quin tipus d'acolliment hi ha?
Pues ara mateix nosaltres tenim majoritàriament un acolliment d'urgència, diríem, que és una família o unes famílies que puguin estar disponibles les 24 hores, diríem, de l'any, en aquest sentit, sempre i quan tinguem en compte que poden tenir vacances, poden tenir un moment d'esbarjo, però sí que és vera que en moments de circumstàncies pot venir una desprotecció d'urgència, doncs pot tenir un lloc on pot tenir aquesta persona menor d'edat i que pugui estar cuidada i posteriorment anar a unes famílies, ja sigui permanents o temporals segons la circumstància, no? La diferència entre permanent i temporal vendria a ser que les temporals seria per un període màxim de 2 anys, on se veu la possibilitat de retorn en la família d'origen i se veu la possibilitat de que el menor pugui retornar a la seva família. Si ja no se veu o se vol intentar aquesta part, sempre passa per aquesta qüestió de temporal, si no es passaríem a una permanent, que significa que aquesta persona menor d'edat no podria estar residint en la seva família d'origen, en la seva família biològica, sí, pot tenir contactes, però bé, perquè se pugui desenvolupar dins les circumstàncies òptimes, necessita conviure amb un altre entorn familiar.
I malgrat la cura que es té dels menors en els centres residencials, no és el mateix viure una família que viure en un centre?
No, totalment no és el mateix, i fons, sense menysprear les circumstàncies de les persones que viuen, perquè intentant que tot sigui sempre com una llar, però l'atenció 24 hores que pot donar una família a un garrit o un nucli petit de germans és molt més diferent que donar cobertura per no una família, sinó per professionals, avui garrits, en aquest cas com si fossin llars de menors, ja sigui de 10, de 8, de 6, de 12, de 14, les circumstàncies diferents, perquè l'atenció és molt més acurada a través d'una família, amb un entorn familiar, que te sents com a propi, que no en un entorn residencial. Això no significa que els entorns residencials no treballem perquè siguin el més llar possible i que apareguin sempre una casa i que sigui la llar d'aquells infants.
Quants de menors hi ha ara mateix que podrien ser acollits per famílies?
Actualment el Consell Insular de Formentera té la sort de que dins l'índex de menors que tenim tutelats, 8 són acollits ja en famílies acollidores, ja sigui pròpies o extenses, i en aquest cas només tenim un menor que està en un centre residencial. Per tant, en aquest sentit, només hi hauria un menor que seria susceptible a estar dins aquesta circumstància d'acolliment. Sí que és vera que després tenim tota la nostra vessant de nouvinguts, de menors que han vengut dins les rutes migratòries, que en aquest sentit també hi hauria un gran nombre de menors que podrien estar dins nuclis familiars, simplement que també s'ha de veure la peculiaritat que vulguin aquests joves i també la seva edat, perquè quan més edat, més prop a la seva adultesa són, moltes vegades és més difícil poder trobar famílies acollidores que puguin acollir, i també sempre s'ha de veure les característiques tant de les famílies com dels menors per poder acollir-les entre elles.
I qui pot ser família d'acollida?
Pues realment podria ser família acollidora qualsevol persona que volgués ser família acollidora. No és necessari ja estar formant una família, simplement ser major de 25 anys ja te dona possibilitats a poder ser família acollidora. ¿Vale? Si després ja estàs casat o estàs ajuntat amb una persona, pues, també seria òptim aquesta circumstància, perquè li dones un entorn no de monoparentalitat o marentalitat, sinó amb una diferència de 2 persones dins la llar, i després les famílies, ja sigui amb un infant, 2, 3, 4, dona igual, podrien ser famílies acollidores en aquest sentit.
Quan un menor passa la tutela del Consell perquè ha de sortir de casa seva, abans de, bueno, i s'intenta buscar una família d'acollida, primer és buscar dins la seva pròpia família?
Sí, és una cosa que som tots tenim, més que res perquè ja hi ha un entorn familiar, el menor ja coneix aquest entorn familiar, per tant, sempre se dona prioritat a que el menor pugui residir dins el mateix entorn que ha estat amb anterioritat. Quan això no és possible, sempre obrint les portes en aquestes famílies alienes, diríem, no? Que no són pròpies del propi menor. Però sí que és vera que, bueno, pues, si a mi me donessin d'elegir, no? O te vas amb una família que no es coneixes de res, o te'n vas amb la teva abuela, o te'n vas amb el teu tio o tia, pues, moltes vegades ja coneixes aquesta circumstància, per tant, prefereixes estar dins el teu ja nucli familiar de per si. Quan això no és possible, perquè no hi ha tios, ties o abuelos, en aquest sentit, pues, ja sí que ampliem en aquestes famílies alienes, i per això mos agradaria, pues, tenir una borsa de famílies acollidores.
Perquè ara mateix teniu aquesta borsa?
Pues ara mateix la nostra bossa no té candidats a famílies acollidores, en aquest cas tenint la bossa buida, i per això ara iniciarem un repuntament de la campanya d'Obra Gateua i Creix en Família per poder tenir, a veure si és possible, algunes famílies que puguin adonar-se a estar dins d'aquesta bossa per poder acollir a menors de la nostra circumstància, en aquest cas de Formentera.
I si algú que ens està escoltant voldria ser família acollidora, què ha de fer?
Pues, en primer, us hauria de posar en contacte amb nosaltres, a l'àrea de benestar social, ja sigui pel nostre correu o pel nostre telèfon, en aquest cas facilitaré el telèfon perquè sigui més fàcil, que és el 971-32-12-71, i a partir d'aquí li donarien una cita amb un de nosaltres, ja sigui amb un tècnic o amb mi mateix, i el que faríem era explicar un poquet pues, possible dubte que li puguin sorgir de que és la família acollidora. No? I en aquest sentit li presentaríem una planificació per poder fer una petita formació. En aquesta petita formació, que són entre 4 i 5 sessions, s'explica i se veu les característiques que poden venir aquests joves, ja sigui pues, els danys que puguin dur o què significa la família acollidora i què implicarà per part seva, no? Pues moltes vegades pues, sortim molt il·lusionats, però també es poder conèixer la realitat o poder tenir aquesta formació i poder saber que sempre estiré acompanyat, dona la garantia de que bueno, pues, no estiré sol, atendré l'acompanyament de l'administració, o pues, una idealització de que jo m'he fet una idea que no és real, me la senten en els peus i puc conèixer un poc més de que la família acollidora. La veritat, les persones que han pogut treure la formació sempre han sortit molt contents i han fet el procés posteriorment. I després, posteriorment, els requisits més... després hi ha entregam una FUA amb els diferents requisits, però simplement està empadronat aquí a Silla de Formentera. Sabrà que el menor tindrà un habitatge per ell en aquest sentit per poder estar en un entorn segur o que pugui ser compartit amb un altre menor. Després a demanar sempre una estabilitat emocional, no? O sigui, moltes vegades aquests joves pues, venen amb unes circumstàncies emocionals que s'han de ser cuidades per aquest entorn familiar. Pues, si la família ha tingut pues, una circumstància d'un naixement nou d'un garrit o una garrida, pues, una mort propera d'un familiar o un divorci o circumstàncies que afectin emocionalment a la família, pues, potser no estan en el moment per poder fer aquest acolliment. Això no significa que posteriorment, d'aquí un any, sis mesos, dos, o sigui, els temps que necessiti cada persona, pugui ser família acollidora, en aquest sentit, no? Sempre intentant pues, que hi hagi una estabilitat econòmica, no?, per assegurar que pues, s'ajuda, que en aquest cas el Consell Insular de Formentera donarà per l'acollida d'aquest garrit, pues, se pugui invertir, en aquest cas, en esgarrit i no s'invertesqui a posar parxes a dins una estabilitat econòmica d'aquella família i que esgarrit surti perjudicat dins d'aquesta circumstància.
I parlava, el primer que ha comentat és que han d'estar persones que han d'estar empadronades a Formentera, perquè en cas de necessitat es pot recórrer, per exemple, a famílies acollidores d'Eivissa o d'una altra banda?
Sí, això és una cosa que estem pues, negociant amb altres, en aquest cas, políticament, però estem mirant de poder fer un conveni de correlació, ja sigui en les tres illes restants, en aquest cas Eivissa, Mallorca i Menorca, de poder compartir pues, quan jo pugui tenir borsa de famílies acollidores i no tinc actualment menors a per acollida, pues, amb dificultats que puguin tenir tant Eivissa, Mallorca o Menorca, poder oferir les famílies que estiguin a Formentera, en aquest sentit, i que pues, tot garrit passi per una família acollidora sense que passi per un recurs residencial.
I quins són els principals obstacles que trobeu allà a Formentera per trobar famílies acollidores?
Pues, el principal obstacle que trobam és que mos agradi o no mos agradi, encara que sigui una illa molt hermosa, és que Formentera és un poble i tothom s'entera de totes les circumstàncies que passen i molta gent sap pues, on visc, on no visc, on m'he mudat, on no m'he mudat. Aquesta circumstància fa que pues, pugui conèixer o pugui saber la realitat dels altres menors de què li està passant. En aquest sentit, menors que puguin estar tutelats per la nostra administració. aquesta por de que pugui repercutir això negativament a dins el meu entorn familiar, com a família cuidadora, per acollir aquest garrit o aquesta garrida, pues fa que una persona o una família pugui tenir por. Aquesta circumstància ens ha fet plantejar que arribem, per això el que explicava abans, vulguem arribar a acords amb les altres illes per poder, en aquest sentit, que les famílies que volguessin ser famílies cuidadores puguin ser-ho acollint a garrits d'altres llocs, sense tenir aquesta por de no mantenir aquest anonimat, diríem. Mm.
I abans ha explicat el que suposa, el benefici que suposa pels menors viure en una família, però volia acabar també posant en valor què suposa per les famílies l'acolliment, perquè suposo que també és una experiència molt positiva i que aporta molt a les famílies acollidores.
Sí, és la veritat que sí. Hi ha moltes famílies que en aquest cas ho compartim més amb les altres institucions, ja sigui a Mallorca, a Eivissa o a Menorca, que tenen famílies acollidores que van fent, i en aquest cas temporals, o on veuen que ajudant aquests garrits temporalment a poder estar dins un entorn familiar, on poden estar i trobar-se dins un entorn segur, les beneficia a elles perquè se senten que donen el seu petit gra d'arena a aquestes persones pues, més vulnerables, no? Que és infància, i pues, intenten acollir i donar tot el que tenen, perquè moltes vegades el que necessiten d'aquests garrits és una estima i un reconeixement de que són i estan en aquest món, que moltes vegades pues, dins les famílies no ho han estat o han estat amb una vinculació insegura dins els seus entorns pues, biològics. Pues, sentir que formes part d'un nucli familiar, sentir que ets important per algú i que te sents estimat, dona aquesta circumstància. Això no significa que en moments puntuals pues, vegis dificultats, perquè això no lleva que l'infant vengui amb unes dificultats, perquè després la gratificació és molt més gran que no les dificultats que has pogut viure.
I amb aquestes reflexions que dan Francesc Reines Miralles, tècnic del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de Formentera, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i confiem que aquesta bossa de famílies acollidores que es troba ara buida pugui començar a omplir-se aviat.
A vosaltres per aquest espai que mos heu donat.
I en aquest programa especial dedicat a la infància volem parlar també de la feina que desenvolupa la Fundació Consciència. Creada l'any 2008, aquesta organització sense ànim de lucre treballa ajudant a infants que pateixen maltractament, explotació, agressions, violacions o abusos sexuals i a les seves famílies. Avui, Dia Mundial de la Infància, i un dia després del Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Sexual als Infants i Adolescents, que es commemorava ahir, parlam amb la presidenta de la Fundació, Marisina Marí, i amb la membre del patronat de la Fundació, Alba Pau, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Marisina, quin balanç feu d'aquestes gairebé dues dècades ajudant a menors víctimes de maltractaments i abusos i a les seves famílies?
Pues han sido, lo que dices, dos décadas muy bonitas, muy duras, porque es un tema que duele en el alma. Es las personas más vulnerables que existen, ver cómo están sufriendo y cómo a veces no hay manera de ayudarles es muy duro, pero a la vez muy gratificante cuando sí se puede ayudar o cuando ves que a los que no puedes ayudar del todo puedes hacer una parte. Cada vez hay más conciencia con respecto a este tipo de abusos, como antes con el tema del maltrato de la mujer, que se ha ido mejorando muchísimo, pues con este tema también va, pero va muy poquito a poco. O sea, necesitamos más apoyos, más conciencia y sobre todo que queramos abrir los ojos, porque yo creo que cuando no hay conciencia en este tema es porque la gente no quiere mirar hacia allí. En cuanto ve algo cercano, lo esquiva. En cuanto ve algo así, que prefiere pensar que no puede ser verdad y olvidarse. Y hay que plantar cara, hay que ponerse delante del problema y afrontarlo.
¿Quién va a ser el detonante que te va a aportar a crear la Fundación Consciencia?
Pues realmente ver que había cosas que me gustaría cambiar y que no se podían hacer así de una forma tan fácil yendo a un sitio, sino que sin una entidad detrás, sin un respaldo, pues era difícil concertar una cita, era difícil pues tener una pequeñita estructura. Bueno, nuestra estructura es muy pequeña, pero tenemos una estructura para poder trabajar, para poder solicitar cambios legislativos, para poder reunirnos con el Consejo, con el juzgado, pues representando una entidad con, sobre todo sin ánimo de lucro, pues es una manera en la que puedes trabajar.
Y cuando hablan de maltratamiento, de abuso, ¿de qué están hablando?
Pues de lo peor que puede haber en el mundo para nosotras. Estamos hablando de niños a los que en algunos casos son tocamientos, pero en otros casos son violaciones, en otros casos es destrozarles la vida y siempre hacer una herida que siempre estará de alguna manera un poquito más cicatrizada, un poquito más abierta para siempre en esa persona.
Y parlaves tú abans, ¿no?, de eso de voler mirar el que está pasando, porque eso está pasando a Eivissa y Formentera.
Esto está pasando en todo el mundo, en todas las clases sociales, en cualquier lugar. A veces pensamos, bueno, pues se está pasando más en esta franja de población y nos venían por otro lado. Y ahora que tenemos ya una cantidad de casos importantes, vemos que realmente hay de todos los sexos, de todas las edades, de todas las clases socioeconómicas, de todos los entornos. O sea, realmente es un problema muy grande y que viene de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora está saliendo a la luz. Pero esto es ancestral, esto está de toda la vida.
¿Y a cuántos de menores y familias está atendiendo actualmente?
Pues actualmente estamos en un centenar de menores, pero con todas sus familias. Y teniendo en cuenta que la media de las familias son unos 4 miembros de la familia, porque atendemos de manera integral a la familia. Si solo ayudas al niño, que era lo que hacíamos más en un inicio, nos centrábamos más, nos focalizábamos más en los niños, en darles tratamiento a los niños. Si no das tratamiento a la madre que está sosteniendo, por ejemplo, o al hermano que lo está sufriendo casi igual que lo está sufriendo la víctima, al final el niño no está bien del todo. Tiene que haber una actuación concreta, o sea, generalizada en la familia, con lo cual al final pues estaremos hablando de unas 300, 400 personas a las que se les está ayudando de forma directa o indirecta.
I això volia preguntar-te una mica més, aprofundir en aquesta ajuda que els oferiu. Com és? Quins serveis donau?
Pues lo bueno es que nuestra forma de ser, de actuar, nos permite hacer una actuación personalizada en cada caso. No tenemos unos protocolos, supongo que las grandes entidades, las grandes fundaciones, así que son mundiales, tienen que protocolizar mucho y hacen un trabajo maravilloso y enorme. En nuestro caso podemos protocolizar lo que consideramos que se debe protocolizar y podemos personalizar todo lo que necesitemos. Entonces hay familias que necesitan simplemente un acompañamiento moral, otras necesitan acompañamiento psicológico, otras también necesitan ayuda con el tema legal, otras necesitan un apoyo incluso para las cosas básicas. O sea, hay momentos en los que tenemos que incluso dar ayuda de alimentos hasta que luego organizamos con los servicios sociales o otro tipo de ayudas que puedan tener ya. Pero realmente en cada caso nos encontramos con una problemática totalmente diferente e intentamos abordarla de forma integral.
¿Y cómo arriben a vosotros las familias?
Pues llegan tanto de forma directa como también llegan a través de los propios colegios, con las educadoras y las trabajadoras de los colegios, a través de los servicios sociales, a través de, bueno, cada vez que hay una entrevista como la de hoy, con los medios de comunicación, nos llaman por teléfono 2 o 3 familias nuevas, amigos de familiares, gente que nos viene a contar casos de forma anónima para que veamos cómo podemos llegar. O sea, realmente vienen por todas partes, ¿no?
I no sé si al llarg d'aquests anys les situacions que trobau a les famílies i els menors, tu deies abans que és una cosa que ha passat sempre, no? Però ara es veu més. No sé si pensau que hi ha més casos que hi havia o es fan més públics, que s'han agravat aquests casos.
Jo penso que no. Jo penso que salen més a la luz, però bueno, Alba també te puede contar sobre esto.
Sí, Alba, tu com ho veus?
Jo crec primer que abans es tapava molt més, quedava tot a dins de la família, que poc hi havia tants mitjans com hi ha ara, i després que possiblement, però el moment tan intens que estem visquent i amb aquesta informació que reben la gent jove, que moltes vegades és nefasta, ha anat a pitjor. Jo no crec que per res que hagi anat a millor. Crec que hi ha més casos.
Ja.
Jo l'altre dia, unes psicòlogues me van recomanar que posés un programa de la televisió que em va semblar terrorífic. O sigui, terrorífic per la gent jove. Terrorífic, però a un nivell alarmant. I això, gent que no està formada, gent jove, gent que li agrada les marques, gent que li agrada sortir, gent que li agrada gastar, fa molt mal. I una cosa és una cadena, una cosa porta a l'altra. Mm-hmm. I jo particularment el que m'agradaria és dir-los als oients que tot el que estem explicant és real, és veritat, perquè hi ha molta gent que, com te deia la medicina, mira cap a l'altre costat i et diu «Ui, no me lo cuentes, ui, no sé com lo resistes». Jo també tinc cor i alma, saps? Tinc un cor i una ànima i em costa molt, però penso que si tots miren cap a l'altre costat no hi ha manera de parar-ho. I sobretot, una cosa molt important és, això és una cadena i hem de trencar els eslabons. Normalment, un nen d'aquests maltractats ve d'un pare maltractat, d'un avi maltractat, i hem de trencar, perquè ells els hi donen normalitat. Saps? És que, com ell ha vist que el seu pare pagava la seva mare, ell paga, perquè no pot pagar la seva companya?
Hi ha una part molt important d'educació.
Sí, d'educació, i els col·legis haurien... Hi ha molts nens que venen dels col·legis, hi ha professores, hi ha mestres que sí, però n'hi ha, com tota la societat, que viuen cap a l'altre costat, miren cap a l'altre costat. Jo crec que és un problema molt gros, molt gros. Però a vegades quan estàs ajudant una família, dius vinc d'un judici o demanes ajuda econòmica amb algú, tal i qual et diu, però no deuen ser d'aquí aquests nens. I tu dius, sí, són d'aquí. O sigui, què passa? Que els d'aquí som tots bons i tots pacífics i... No, a part tot, com t'ha dit la medicina, com ha dit la medicina, a tots els nivells socials, a tots els nivells, a part tot, en totes partes cuestionades, saps? És igual que sigui cultura, que no sigui la... Bueno, que no, que tinguin cèntims, que no tinguin cèntims, a tots els nivells. No t'ho creuries. És esgarrifant el que hi ha.
Ja. I a banda d'aquesta incredulitat, que suposo que ja és un obstacle per poder atendre, no? El fet que la gent sigui conscient i cregui que això està passant, quines altres dificultats, Karen, si es trobeu a la societat, a les administracions, a l'hora de fer costat en aquests menors i les seves famílies, d'atendre'ls?
Com t'ha dit la medicina, els nens estan com ara les dones fa 25 anys. Una mare, ara nosaltres cada vegada som més conegudes, i tot el que t'ha dit ella, no? Per mitjà d'un amic, un telèfon i tal. Però és que hi ha mares, jo te parlo de mares perquè sobretot les primeres que arriben a nosaltres són les mares, que quan arriben a nosaltres és que no saben on anar, és que no saben, no hi ha la casa del nen com hi ha la casa de la dona, no saben si han d'anar a la policia, si no han d'anar a la policia, si han... no hi ha informació al carrer, no existeix informació.
Marisina?
Ahora concretamente va a empezar todo el tema de la casa del menor, que fue un proyecto que impulsamos nosotras y estuvimos pues proponiéndole a las administraciones, y finalmente el Consejo Insular lo cogió y empezamos a trabajar también con Save the Children, y ahora la semana que viene hay un encuentro para ya ver la siguiente fase, porque esto va por fases, lo tienen muy estructurados en Save the Children porque lo tienen hecho en varios sitios. Y bueno, a ver si pronto puede ser una realidad, porque como dice Alba, en la casa de la dona las mujeres maltratadas saben que tienen que ir allí, pero los niños pues no saben si han de ir a la Guardia Civil, a la policía, si tienen que ir al juzgado, si tienen que irse al colegio, al consejo, no saben dónde tienen que ir. Y en cambio, cuando esté ya esta casa del menor, saben que ese es el lugar donde hay que dirigirse, y ahí estarán los recursos necesarios y estará todos los que tenemos que ver con el tema de protección de menores.
Suposo que encara no hi ha una data perquè sigui una realitat aquesta casa del menor.
Esto te lo puede decir más el Consell, porque nosotros ya no nos mojamos en fechas, porque no, depende de tantas cosas, son tantos que se tienen que poner de acuerdo en este caso, porque precisamente para que sea algo global se tienen que involucrar todas las administraciones y todas las entidades. Entonces lo que sí es, la semana que viene hay un encuentro importante, y a partir de ahí pues podremos tener más información de cuándo podrá ser una realidad la apertura de la puerta para que pueda entrar el primer niño a ser protegido allí.
I ahir es commemorava, deia al principi, el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Sexual als Menors. Aquesta prevenció, que és fonamental, què falta per aquesta prevenció? Què s'ha de fer?
Pues el tema de prevención es que realmente es conciencia de lo que es esto. Y realmente para que esto mejore es, por un lado, lo que decía Alba, cortar los eslabones. O sea, si va pasando una cosa a lo largo de diferentes generaciones, cortarlo. Y la forma que vemos que sí que es una petición que hacemos desde aquí, es que las personas que sepan, por ejemplo, tenemos un caso ahora mismo, que vamos a ir al juzgado en unos minutos, en cuanto hagamos la entrevista nos vamos para allá, y en este caso hay personas, hay vecinos que están escuchando el maltrato que hay al niño, en este caso también es a la madre, hay gente que ha visto en un bar cómo se producían las agresiones y llamaron a la Guardia Civil, pero luego nadie quería el que pusiera su nombre. Entonces, esto hace que no podamos proteger a los niños, esto hace que esto no se corte de raíz. Cuando alguien ve a un hombre pegando a una mujer, cuando alguien ve a una persona pegando a un niño, cuando sabe que está viendo un abuso sexual, no cuando lo sabe, cuando lo intuye, porque realmente cuando alguien va a denunciar algo de esto, luego se investiga por la policía, por los jueces, se investiga. Simplemente dices, oye, que aquí está pasando algo raro, e investigan los demás. O sea, que no esperen al momento de tener certeza absoluta, porque eso es casi imposible, y que colaboren en intentar parar esto, porque la forma de prevención es, sobre todo, está a la mínima, poderlo cortar, porque todo lo demás está bien el hacer, contarle un cuento a los niños, de lo que se puede, lo que no se puede hacer, pero por nuestra experiencia, al final, a pesar de que le cuentes al niño el cuento y que entienda que nadie le tiene que tocar y que entienda que tal, cuando te viene tu padre, tu abuelo, tu tío y te propone un juego y te no sé qué, el niño no tiene capacidad de decir que no, para él entra como en un juego, para él, o sea, por mucho que le hayan explicado, hay un poder encima de todo eso que no lo pueden, entonces, bueno, está bien y algo ayuda, pero sobre todo que podamos cortar antes y que tengamos todos, que vayamos todos a una en esto.
I també som, us queda Marisina Amarilla, el papau de la Fundació Consciència. Moltíssimes gràcies per haver trobat una estona per atendre'ns avui, que sé que teniu ara una cita, i sobretot moltíssimes gràcies per la feina que desenvolupau.
A vosaltres per ens
atendre. Gràcies a vosaltres.
I de Tres Ràdios, Cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella. Mariona
Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasqual els seus cabells.
L'aureola
de Rosalía al cap.
Gràcies a la teva proposta, dic que sí.
Perfecte.
I a les 9 del de l'Estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Era un niño que soñaba un caballo de cartón.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia d'Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i arriba el moment de repassar l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Ivonne Araño. Bon dia de nou, Ivonne.
Hola, bon dia, què tal?
I avui començam amb dos cites per concerts de Santa Cecília.
Sí, un d'ells és a Formentera, avui a les 7 de la tarda a l'església de Sant Francesc, que és el concert de Santa Cecília, com dèiem, que ofereix l'Escola de Música de Formentera. I aquí a Eivissa, una hora abans, a les 6 de la tarda, a la banda del Conservatori de Música i Dansa també ofereix un concert amb motiu també de Santa Cecília al mateix conservatori d'Avinguda Espanya.
I un poc de poesia perquè avui presenten a la Biblioteca de Sant Jordi el primer poemari de Glòria Granero, Papallones a l'ànima.
Sí, serà a les 7 de la tarda avui amb la presència de l'autora, que estarà acompanyada per la il·lustradora Vanessa Jimeno i l'escriptor Òscar Figueruelo, que presentarà l'acte. El llibre reuneix 30 anys de creació poètica en una obra íntima i cuidada que recorre temes com l'amor, la natura, la memòria o l'espiritualitat. A més, oferiran un petit aperitiu que sempre va bé.
I el Casal d'Igualtat de Vila acull avui a les 6:30 de la tarda la projecció de la pel·lícula Sound of Freedom.
Sí, són actes que s'enmarquen ja dintre del 25 de novembre, 25N, que és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquesta pel·lícula nord-americana de 2023 està escrita i dirigida per Alejandro Monteverde i protagonitzada per Jim Caviezel, Bill Camp i Mira Sorvino, i aborda un tema tan delicat i important com el tràfic sexual de boixos, i de fet és una trama basada en fets reals.
És molt interessant aquesta proposta. Sí. Moltes gràcies i bon any. Fins demà.
Fins demà.
Y por la crin lo cogía, ahora no te escapará. Apenas lo hubo cogido.
I en aquest darrer minut del programa felicitam el cantautor i compositor valencià Paco Ibáñez, pioner de la cançó d'autor a Espanya, que avui fa 91 anys. I el felicitam i ens acomiadam amb aquest tema, Era un niño que soñaba. Nosaltres tornem demà a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Bona tarda.
Caballito soñado y ya no volvió a soñar, pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, tú eres de verdad o no. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, tú eres de verdad o no. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de...